La finestra d'Antonio Niebla.
Bona nit, Gemma.
Bona nit, Antonio. Em sembla que avui continuaràs amb els canvis històrics de les dones, que ara estan políticament de moda.
No te dic que no, Gemma, no te dic que no. Estic molt content com arriben les esdeveniments. Cada dia, a l'obrir els diaris, trobo la notícia d'un nou càrrec per una senyora de mando. Avui, precisament, la presidenta de Navarra. I la perplexitat augmenta. Augmenta cada dia en el semblant de molts polítics que encara no creuen en el canvi que ens ve sobre. Gemma, desconfieu del teatre que ens envolta. Fa molts segles que l'home està acostumat a manar per el fet d'haver nascut home. Mentrestant, durant segles, les dones han sigut exemple de devoció, exemplaritat. La majoria de les dones que jo conec saben cuinar, saben bordar, saben patir. I quan l'home no pot o no sap continuar, trobeu solucions al problema més important de la família.
Què t'han donat a tu les dones, Antonio, perquè sempre vegis la part bona?
Ai, dona, m'ho heu donat tot. Jo no soc res sense les dones. Sí, jo no soc res sense les dones. Quasi moltes vegades, quan escric alguna cosa o estic pensant alguna cosa, i si me surt molt bé, li dedico a alguna que moltes vegades ni s'entera que és per ella. Ja sap que m'encanta la història, però crec que està bastant manipulada i a la vegada per si mateixa la història és manipulada. Acostumo a llegir els llibres del vençut, m'inspiren confiança, saps? Saps per què? Perquè en el món de la política va de la mà de l'astúcia i de la manipulació. I torno a parlar de la història i de la dona. Per exemple, la Revolució Francesa. El símbol de la Revolució Francesa, el símbol de la llibertat, eren femenins.
La revolució va ser molt important per tota Europa i sobretot també per les relacions laborals que van canviar.
Sí. Els quadres de molts pintors de l'època oferien a les heroïnes amb el cabell al vent, els pits a l'aire i darrere dels seus tot un grup d'individus a eines de pagès agressius. Va ser quan la Constitució francesa va programar el dret de l'home i del ciutadà. Fixeu-se que parlem masculí, homes i ciutadà. Tornem al quadre de la història. Olímpia de Guaxa era una tribu molt guapa i molt considerada en aquest moment. Va servir de model per fer de símbol de la llibertat. El quadre pintat per Delacroix pot ser que sigui el més important dedicat a la Revolució Francesa. Sí, està pintat en una sala del Museu del Louvre. Pues bé, l'Olímpia, que era una dona d'armes a tomar, amb estudis i molt més intel·ligent que els que cridaven la revolta, se li va acudir dir públicament que la Constitució devien afegir l'aprovació de dret de la dona i també de la ciutadana.
I ho va aconseguir perquè l'aspecte que té en el quadre és com molt guerriller.
Gemma, el Tribunal Revolucionari la va condemnar a la guillotina per traïdora. Van donar la raó que les dones no havien nascut per parlar de política. Quan l'Olímpia de Guaxa estava a punt de pujar a la guillotina, va dir públicament: si les dones podem pujar a la guillotina, per què no podem parlar des de la tribuna del Parlament? Aquesta pregunta, tirada amb bala, perquè era molt intel·ligent aquesta senyora, va crear furor en moltes dones que van provocar una manifestació. Una setmana més tard, la dona del ministre de Justícia, que anava en la manifestació, cosa que estava prohibida per les dones, va ser decapitada per el Tribunal de la Revolució davant del seu home i els seus fills, per ficar-se en política.
Doncs sí que anem bé.
Ai, sí, els homes. 10 anys més tard s'instaura la Comuna de París, que era una mena de Consell de Cent, com ho teníem aquí a Catalunya. Gemma pensa que eren anys de grans canvis revolucionaris i el tribunal se va sometre a l'actual i tan socorrido afán polític de moda, demanar un sufragi universal. Sí, sí, demanar un sufragi universal perquè les dones poguessin votar. Saps què va passar? Que de 900 votants, 899 van votar en contra. Eren tots homes. La dona en el Parlament no existia. O sigui, les dones no van tenir el dret de votar fins un segle i mig després. Com tothom oblida la història de seguida, penseu, estimats oients, que fa molt poc, però molt poc, molt poc, a Espanya, en 1960, les dones encara no podien obrir una compte bancària, ni podien tenir passport, ni viatjar sense el permís per escrit del pare, o del marit, o del tutor.
Antonio, aquestes estadístiques són demolidores i insultants, per les dones?
Per suposat que sí, és clar, però per això desitjo que arribi al poder les dones, Gemma. El masclisme ha sigut una bestiesa per les dones. Sou més del 50% de la població, que ningú lo dubte, però també va en contra de l'home. Va en contra de l'home. Recordo una cançó de Zarzuela feta per Echegaray, un músic de la Primera República Espanyola, que representa molt bé el que vull dir. Representa un moment en què un grup de venedores al mercat es manifesten cantant i s'enfronten a la policia. Però millor és sentir-la. Ja veureu.
Si las mujeres mandasen, si las mujeres mandasen, en vez de mandar los hombres, serían bolsas de aceite los pueblos y las naciones. Esas guerras serían madres y esposas, y aun siendo muchos y muy valientes, y nunca acababan con ellos, con uñas y dientes.
Valiente lío, si ellas mandaran, vaya un congreso de diputada, vaya
no, no es justo, no hay en la tierra, 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 tierra.
Farem un retrocés a la història més antiga, Gemma, després d'aquesta cançó, perquè veu que les coses no canvien tan fàcilment. En 1171, la filla d'un noble que es deia Hildegarda, una monja catòlica, va contradir a l'església de Roma per la insistència en les prèdiques de la impuresa de menstruació de l'escura en cada missa i va dir replicant en ràbia que la sang bruta de veritat és la sang de les guerres, no de la que surt de la menstruació. Recordeu que avui encara es pot escoltar en moltes misses. Déu no va perdonar el pecat capital provocat per Eva al donar una poma enverinada al pobre Adam. I Déu els va fer fora del paradís i els va castigar per sempre.
Era Alemanya, no? I nascuda al segle XIII.
Sí, sí. Sí, sí, era una dona, i Hildegarda era una senyora que va néixer el 17 de setembre de 1179 a Renània, és l'Alemanya central. Era coneguda en vida molt ràpidament, perquè era una persona molt intel·ligent, per la Sibila del Rin, o també per la profetisa teutònica. Molts reis de molts països, de diversos països, i li venien a demanar consell. De tota Europa li venien a demanar consell, els nobles i molta gent, perquè era una dona, era una lumbrera, que es diu ara, no? Una senyora amb una formació, una clarividència a l'hora d'escriure, d'explicar i tal, tremenda, no? Se va ser abadesa, líder monacal, era metge i una gran escriptora, i composava música al més alt nivell. La música que feia era meravellosa. Molta de la música celestial o canti sagrat que sentim a les esglésies són d'Hidelgarda. Hidelgarda va ser una revolucionària en el seu temps i se va enfrontar al monopoli masculí de la religió i va transformar el seu convent en un santuari de la llibertat femenina. L'església de Roma, per tallar la mala influència d'Hidelgarda, va enviar una ordre en 1234 i va prohibir a les dones impures per naturalesa parlar i cantar a les esglésies. El cardenal va dir textualment que la música sagrada no podia ser cantada per la veu bruta e impura de les dones i que només podien ser cantada per nens i homes castrats. Aquesta ordre de l'església va durar fins al segle XX. Fins al segle XX, o sigui, més de 7 segles. Tan sols fa un segle que les dones han pogut cantar a les esglésies i fa molt poc que han començat a parlar.
Quina dona més increïble, aquesta Hidelgarda, Antonio, pel que ens expliques, perquè va escriure filosofia, llibres de cuina i de pastisseria populars que encara es fan avui a Alemanya.
Exactament, sí senyora. Inclús hi ha pastisseries que diu tenim pastisso d'Hidelgarda. O sigui, a Alemanya, en molt poble ho diu, o sigui, i la tenen, era una dona excepcional, ja la tenen com una diosa, no? A l'edat mitja era costum que les famílies de la noblesa que tenien una filla o un fill els casaven amb la Iglesia, o sigui, amb Déu, i d'aquesta forma tenien un pèl al cel i podien ser enterrats dins de l'Església. A canvi, perquè tot té un preu, en aquesta vida tot té un preu, fins ara l'Església sempre ha demostrat que estava molt disposada a cobrar per qualsevol cosa. Estaven obligats a pagar els costos del manteniment del convent i donar a Roma una dote per vida o que l'Església pogués tenir accés a l'herència del ric. Però vamos, Hidelgarda era una filla d'un noble i va dirigir un convent junt al riu Rin en una ciutat que es diu Wingen. És una ciutat preciosa, una meravella. Quan passeges per allà, tens la sensació de que la història encara està viva, està visquent, perquè ho han cuidat tot molt bé, ho han restaurat i tenen, amb la seva història la cuiden molt els alemans, no? Però, sobretot, Hidelgarda ha passat a la història de la música per la seva composició. Crec que ha fet la música litúrgica més bella i impressionant que ha sentit mai.
Però escrivia només música per les dones del convent, Antonio?
Sí, senyora. Sí, sí. La música la feia perquè cantessin les monges que trien allà. O sigui, i això és molt important tenir-ho en compte, que va escriure les partitures a partir de les veus que ella mateixa havia educat. De totes les monges les ensenyava a cantar i a tocar instruments i inclús a compondre, no? Tota la seva música és per ser cantada per veus femenines, les mateixes que dirigia la Popi Hidelgarda, que era una, repeteixo, era una compositora excepcional. Aquesta dona tenia la sort d'estar tocada per la varita màgica de l'univers, clarament, perquè quan sentim els càntics celestials a les esglésies, penseu que moltes d'aquestes composicions que va ser escrita per una dona ignorada, que l'Església ha volgut incultar durant 700 anys, aquesta música feta per la veu femenina va ser traïdorament cantada per el castrats, o sea, o los castritis, durant 800 anys, a moltes de les misses ignorant el desig d'Hidelgarda.
I com és possible, Antonio, que els historiadors no en diguessin res?
Bueno, molta gent perquè estaven molt dominats per l'Església i perquè era realment un poder intel·lectual fortíssim en molt aspecte, no? Dominaven totalment les impremtes, dominaven molta por, no permetien els llibres, tots estaven visats i fet per la majoria de les vegades per l'Església, dominaven totalment tota la informació i era impossible d'escapar-se amb això, no? Però, bueno, segons la historiadora Victoria Cirlot, que és una catalana de Pròdic i de Barcelona, Hidelgarda ha sigut considerada com una de les personalitats més fascinants de l'edat mitja. Alemanya és tot un símbol d'intel·ligència i de llibertat femenina. Ha sigut respectada i referenciada per molts intel·lectuals, encara que siguin molts d'ells minoritaris i aquesta coneixença ha sigut mínima, però també ha sigut motivada perquè els plantejaments filosòfics que tenia, inclús feminista, se va adelantar moltíssim al seu temps, no? Sí, però ha sigut, en totes les èpoques se l'ha conegut, perquè inclús ella tenia relacions amb el món àrab, per exemple, i molt formada en lo que era la cultura àrab. Sabia moltíssimes coses. He trobat moltes de les obres musicals escrites per Hidelgarda que són moltíssimes, però algunes que em semblen que són sublimes. La següent gravació és de Hidelgarda von Bingen.
Thank you.
Per finalitzar avui la nostra finestra, Gemma, el 7 d'octubre de 2012, quasi mil anys després, el papa que tenim avui, Benedicto XVI, ha reconegut la seva valia i ha sigut nomenada doctora de la Iglesia. Más vale tarde que nunca. El control, la inestimable Gemma i la propera setmana, més.